El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
8 minuts passen del punt de les 9 del matí. L'Associació Catalana de Llevadores denuncia una manca de professionals que dificulta fer la feina del dia a dia. Asseguren que actualment hi ha centres que no poden cobrir les places de llevadora i les cobreixen per professionals no especialitzats i amb manca de coneixements de llevadoria, amb el risc que això suposa. Una realitat, comentem avui al Cafè de la Ràdio, fem conversant amb la Gemma Falguera, que és presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores i responsable de la CIR de l'àrea metropolitana nord. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Comencem posant-hi una mica de xifres. Quan parlen de que falten llevadores, exactament quantes en falten a Catalunya? Quantes en faltarien?
Doncs mira, a Europa hi ha 69,8 llevadores per cada 100.000 dones. I a Catalunya hi ha 17. Per tant, la diferència és molt important.
Clar, i això quines conseqüències té? És a dir, el fet que actualment... Clar, és que estem parlant de 17 a 69, ho hem de multiplicar pràcticament per 4, no? Pràcticament.
Sí. A veure, Catalunya i Espanya, el problema és més greu perquè de l'any 87 al 93 no va existir l'especialitat de llevadora. Es va suprimir pel govern espanyol i la Comunitat Econòmica Europea va fer una multa al govern espanyol reivindicant que tenia que haver-hi aquesta especialitat. Però entre que no va aparèixer, vam estar 10 anys sense llevadores. Llavors, ara estem en l'època que hi ha una gran jubilació de llevadores, com és lògic, no? de repuesto, no? De professionals, i juntament amb això, i que també ara tenim baixes per Covid, etc., doncs encara s'accentua aquest problema.
Per tant, al final és un problema que hi va haver un parèntesi de formació que va accentuar aquesta situació, però entenc que també hi ha d'haver un problema de poca promoció de la professió o de dificultat d'accedir a la professió. Què és el que fa? Que en surten moltes de llevadores cada any?
No, el problema està que des del Ministeri Espanyol a Catalunya només es poden ofertar 76 places anuals. I, per exemple, per nosaltres això és insuficient, perquè actualment el 2022 es poden jubilar 190, si només tenim ofertades com a màxim 76, doncs ja ens en manquen 117.
Ostres, clar, la diferència és molt gran.
No arribarem mai al que necessitem. Sempre s'hi ha d'ofertar més places. Això s'ha demanat al Departament de Salut, al govern espanyol, però no hi ha cap resposta per part ni del govern espanyol ni del Departament de Salut.
I té alguna cosa a veure amb aquesta manca d'infermeres de les que estem parlant ara?
Sí, també està relacionat. Hi ha menys infermeres, per tant, per ser llevadora has de fer l'examen de llevadora interna resident, l'has de passar i després, lògicament, pots entrar a fer l'especialitat. És una cadena. Hi ha poques infermeres, però a més hi ha poca oferta de l'especialitat de llevadora per lo que es necessita actualment.
Clar, perquè per la gent que no estigui situada per ser llevadora s'ha de ser infermera especialitzada en llevadoria,
sí.
No?
Sí, fas la carrera d'infermeria i llavors són 2 anys de llevadora interna resident i amb això surts amb l'especialitat.
Per tant, tot aquest procediment, no?, per al final esdevenir infermera i, per tant, professional d'aquest servei. Parlàvem de la situació global a Catalunya. Aprofito que, en el seu cas, és responsable de la zona de la Metro Nord, no?, i, per tant, entenc que la coneix molt bé. En la nostra zona, aquesta situació és especialment complexa?
En la nostra zona, diríem que a Sabadell estem una mica més de sort, no?, perquè les professionals treballen a l'hospital i treballen a atenció primària i, per tant, ofereixen una cobertura amb els dos àmbits. Però, tot i així, en època de vacances i ara també amb les baixes que comentàvem del Covid, també tenim una manca de professionals. Però a través d'atenció continuada i fent més guàrdies a l'estiu, doncs es mira de subsanar aquest problema.
Per tant, les llevadores que treballen a la Metro Nord treballen tant als centres d'atenció primària, especialment entenc a l'Asir, al cap de Sant Fèlix, i
sí,
també treballen al Taulí.
A l'Hospital Taulí. Sí, la majoria.
I per tant es combina bé aquest treball conjunt en els dos llocs?
Sempre des de les dues institucions s'ha mirat de que es puguin combinar aquestes dues feines, perquè la feina de la llevadora abarca des de l'atenció hospitalària com l'atenció primària.
Anem a fixar-nos una mica en concret en aquesta feina de la llevadora. Exactament quina és la feina que fa una llevadora?
A veure, la llevadora fa tot el control i seguiment de l'embaràs, especialment a l'embaràs normal o de baix risc, com és risc, i també dona tot el suport a l'atenció i al seguiment amb embarassos que són de més risc. Això vol dir que durant l'embaràs fem molts cribatges, com detecció del si hi ha ansietat i depressió a l'embaràs, com d'altres malalties, també de violència masclista, tot el control i seguiment també del fetus, i també es dona la formació a través dels plans de naixement, no? De quines són les opcions que té la dona a cada territori de Catalunya, quins són els seus drets, i també amb tots els grups de preparació al néixer, al postpart, al puerperi, a domicili, a consulta, amb tots els grups de suport a la criança, no?
Perdoni, l'estem perdent. No sé si se li ha activat el mans lliures ara, o alguna cosa així. Ara sí.
Doncs, no sé on m'he quedat.
No, m'explicava tot el que és l'atenció als grups de prepart, de postpart...
Sí, tots els grups de criança, l'atenció al puerperi, a domicili... I a part d'això, amb atenció primària doncs es fa també tota la detecció de prevenció del càncer de cèrvix, del que són les citologies, també la detecció de les infeccions de transmissió sexual, l'atenció a l'anticoncepció, també a la interrupció voluntària de l'embaràs, es dona tota la informació per la interrupció voluntària de l'embaràs perquè les dones puguin interrompre voluntàriament l'embaràs amb tota la normativa legal, i tota l'atenció també a la comunitat i a les escoles, no? També es fa la tarda jove per l'atenció als joves, i també tota l'atenció que es fa als instituts i a les escoles perquè els joves tinguin més coneixements i sobre salut sexual i reproductiva, per evitar embarassos no desitjats i també per evitar infeccions de transmissió sexual.
I en aquest sentit, si no hi ha llevadores, per exemple, en l'àmbit hospitalari, que entenc que hi ha tota aquesta atenció al part i al postpart més immediat, no? La part hospitalària, qui pot fer aquesta feina? Perquè una de les coses que denuncien en el comunicat que han fet públic els mitjans de comunicació és que hi ha casos en què aquesta feina l'estan assumint altres professionals, no?
Sí, hi ha algun cas de que si no hi ha llevadores ho substitueixen per altres professionals sanitaris que no tenen la titulació adequada. I llavors això és un problema per les dones, perquè no els dones aquestes garanties de professionals amb una titulació requerida, com pot ser també pel tema de medicina, no? Que si vas a un especialista és perquè t'atengui aquest especialista i no t'atengui un altre, doncs està passant el mateix.
I això està passant als centres públics?
A veure, amb els centres públics, que nosaltres sapiguem, no està succeint, però amb algun centre privat sí que està succeint. I amb els centres públics esperem que no succeeixi.
Perquè entenc que l'atenció al part deu ser un dels punts més importants, no?, de la feina de les llevadores.
Bueno, és un dels punts importants. Els pilars importants per les llevadores és l'atenció hospitalària i l'atenció primària. Amb l'atenció hospitalària, si hi ha llevadora, se garanteix aquest respecte per un part autòxic o fisiològic, perquè es mantinguin les decisions de les dones, perquè es doni aquest consentiment informat i que respecti el pla de naixement que la dona desitja. A la que no hi ha aquest professional, lògicament, doncs hi ha una disminució d'aquestes probabilitats de normalitat dins del parc.
Per tant, hi ha tota una formació, no?, que no té el professional que pot assistir a aquest part i que genera doncs, aquestes complicacions. Deixi'm que li pregunti per la proposta que ens deia. No? Ens deia, hem parlat amb el Departament de Salut, no? Ens hem comunicat amb el Departament de Salut per explicar la nostra proposta. En què consisteix la seva proposta per millorar aquesta situació?
Doncs nosaltres demanem que de les unitats multiprofessionals que es fa docència que s'augmentin amb un o dos llevadores més l'oferta de docència respectant els criteris que han de tenir les llevadores en formació i que professionals que no estan acreditats també tinguin aquesta opció de que puguin tenir llevadores en formació.
Per tant, que
ja
s'estenguin les opcions.
De llevadores a 100 i pico anual. Si això es mantingués fins al 2028, doncs no estaríem tampoc al 100%, però podríem fer una solució a aquest problema.
Perquè hi ha demanda. És a dir, a diferència del que, per exemple, passa en el cas de la pediatria, que el que se'ns explica és que hi ha places però no hi ha persones que s'apuntin, per dir-ho d'alguna manera, en el cas de la llevadoria hi ha demanda.
Sí, sí, en el nostre cas hi ha molta demanda. Sí, sí.
I això vol dir que hi ha gent que queda fora?
Sí, hi ha molta gent que queda fora i, per exemple, anys enrere sí que ens hem trobat que a Catalunya a un 40% són gent que procedeix de Catalunya. La resta procedeix d'altres comunitats autònomes. Per tant, també la probabilitat de que es quedin treballant a Catalunya pel sistema que tenim actual és baixa. Molta gent es forma, però també només es queden a Catalunya un 40 o 50%, igual que passa amb altres especialitats.
Mm-hmm. Per tant, necessitarien que s'incrementés el percentatge de persones de catalanes, per dir alguna manera.
Sí,
que
sí, sí. Ara, enguany, em van dir que havíem estat de sort i que han augmentat el percentatge de professionals de Catalunya. Però depèn, com que és una prova que es fa a nivell nacional, no? com el MIR, el IR, doncs, clar, tens opcions de que vingui de totes les comunitats de Catalunya. Ai, d'Espanya, perdó, comunitats d'Espanya.
I passa també que un cop estan formades algunes d'aquestes llevadores marxen a treballar fora perquè hi ha millors condicions laborals?
Sí, totalment. Sí, sí. Les condicions econòmiques, doncs ja sabem quines són, no?, a Espanya i a Catalunya, i clar, a la que marxes a altres comunitats també els sous són superiors, per exemple al País Basc els sous són superiors, i també lògicament si te'n vas a d'altres països, doncs moltes companyes marxen a Anglaterra, a Irlanda, a Bèlgica, etc., o inclús a Aràbia Saudita, que també hi ha unes propostes professionals molt interessants, i doncs decideixen marxar uns anys a fora.
Per tant, al final és una mica en paral·lel amb el que passa amb la infermeria, no? Una mica pel que expliquen, no? Aquesta manca d'espais per formar-se que té com a conseqüència doncs, que hi hagi poques places, però que a més la professió potser no està prou ben reconeguda a nivell econòmic i de condicions laborals i això fa que siguin moltes les que marxin, no?
Sí, també. Algunes marxen, no totes. El percentatge és molt baix de les que marxen perquè, lògicament, si tens la família i estàs afincada a Catalunya o una altra comunitat autònoma, la gent s'acostuma a quedar, no? Però sí que potser quan acaben, doncs, un any o dos decideixen conèixer altres experiències d'altres països.
Per tant, també han demanat una millora de les condicions laborals al Departament de Salut?
Les condicions laborals, com a Associació Catalana de Llevadores, nosaltres podem fer unes reivindicacions en general, però és cada entitat proveïdora de salut que és la que adapta aquestes condicions de millores, però lògicament està inherent, no?, a aquesta possible solució.
Per tant, doncs, també és una de les coses que han posat damunt la taula. Diu que les administracions no els han respost ni de forma afirmativa ni de forma negativa a la proposta?
Sí, no tenim resposta.
No, li preguntava perquè l'aposta per la infermeria sí que està clara i l'han posat de manifest des de molts sectors, no? Per exemple, sí. A Sabadell esperant doncs, que es posi en marxa aquesta també facultat d'infermeria aquí a l'Art Tèxtil de Sabadell. Es podria aprofitar també aquesta facultat d'infermeria nova que s'ha de generar a Sabadell per fer tota aquesta feina de les unitats docents que ens explicava?
Sí, totalment. Sí, es podria aprofitar.
N'han parlat amb algú d'aquesta qüestió?
No s'ha parlat.
I consideren que són prou reconegudes i prou conegudes les llevadores dins del sistema públic de salut i de cara als ciutadans? Ho dic perquè fa unes setmanes parlàvem amb la gent de metges de família al voltant doncs, de l'entorn de metges de Catalunya, al voltant de l'entorn dels metges de família, que deien que eren una professió que estava poc valorada dins del sector. No sé com se senten les llevadores en aquest sentit.
No, nosaltres sí que ens sentim valorades. Per això no creiem que sigui una mancança que tenim de sentir valorades. El que passa que som insuficients i hem d'augmentar en nombre.
I en aquest sentit, quins diria que són els principals reptes de futur que té la professió i pels quals hauria doncs, de treballar en un futur per millorar, més enllà d'aquesta part que parlàvem doncs, de comptar amb més personal? Entenc que des de l'associació també deuen mirar mecanismes i formes, no?, per seguir millorant i seguir oferint la millor atenció possible a les dones, no?
Sí, totalment. A veure, nosaltres pensem que el nostre punt feble actual és el nombre de professionals. Per tant, a la que hi hagi un esforç i un reconeixement per part de l'administració d'aquesta mancança i podem aconseguir aquest augment, nosaltres tenim molt clar que seguirem treballant pels drets sexuals i reproductius de les dones i avançant en aquesta línia.
Per tant, en la línia de donar tota aquesta informació, suposo que la part de prevenció i la part d'aquesta medicina comunitària, pel que em deia, és un dels elements destacats, no, també?
Sí, totalment. És molt important i cada vegada més, perquè estem veient, no?, que amb l'atenció primària important és la prevenció, i la prevenció es fa des de la comunitat, des de les escoles, inclús des de les guarderies, ja s'ha de començar amb aquest nivell.
I aquesta feina l'estan fent? És a dir, estan fent aquestes atencions a les persones més joves per donar-los aquests mecanismes també i aquest coneixement necessari en l'àmbit de la prevenció?
A veure, nosaltres, des de tercer i quart d'ESO, juntament amb el programa Salut i Escola d'atenció primària, sí que es fa aquesta atenció. I enguany, també amb tot el tema de l'equitat menstrual, també es començarà a partir de setembre a Sabadell a començar tot el tema de la formació de l'equitat menstrual, que ojalà es fes en etapes més prèvies, com es fa en països nòrdics, que ja es fa des de la guarderia, però actualment és el sistema que tenim a Catalunya.
Quan parlem d'equitat menstrual, exactament de què estem parlant?
Quan parlem d'equitat menstrual és que l'equitat menstrual, la menstruació és un dret de salut sexual i reproductiva, que fins ara ha estat poc reconeguda o gens reconeguda. Per tant, és molt important que des de les escoles i des de les famílies es parli de la menstruació, quines són les característiques, què està dins de la normalitat i què no està dins de la normalitat, i que s'utilitzin. També es proposa, no?, des del Departament de Salut un sistema que sigui més ecològic i sostenible, que són les copes menstruals, a part del que s'utilitza actualment, no?, que són les compreses, els tampons, etc. I es dona aquesta formació.
Per tant,
I
coneixement també al final.
Tot el que és la salut sexual i reproductiva, que encara de coneixement.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la Gemma Falguera, presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores, responsable de la CIR de l'àrea metropolitana nord. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Recollint aquesta proposta de l'Associació Catalana de Llevadores, que denuncia una manca de professionals que dificulta la feina del dia a dia, diuen que calen més llevadores a Catalunya perquè aquest és l'únic mecanisme per tal doncs, que aquestes professionals de la salut puguin fer l'atenció real a les necessitats reproductives de les dones a casa nostra. També tota aquesta tasca de prevenció que repassàvem ara conversant amb la Gemma Falguera.